Màxima alerta a la frontera amb el Marroc davant les crides a repetir-hi una entrada massiva demà 15 d'agost. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
Ja fa dies que les crides s'han viralitzat a les xarxes animant a repetir una nova entrada multitudinària a Espanya a través de Ceuta i ara també Melilla, Marta Prat.
Per això els governs espanyol i marroquí han blindat les fronteres i han mobilitzat exèrcit i policia.
Madrid, Paula Brujats.
Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que repeteixi una entrada massiva i aquest cop tot apunta que col·laboren per impedir-ho. Rabat ha enviat antiavalots, soldats i fins i tot camions amb canons d'aigua a la frontera i a Ceuta s'han mobilitzat 500 policies extres i s'ha suspès festes i vacances de tots els militars. El risc d'una nova entrada és alt, segons el govern espanyol, però asseguren que estan preparats per frenar-ho.
Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los ámbitos, internacional, nacional, desde la seguridad del Estado, por supuesto, para que esa situación no vuelva a producirse.
I atenció a les altes temperatures que avui encara estan disparades a l'espera que es vagin normalitzant els pròxims dies. De fet, ens ho detallaran de seguida des de la meteorologia, però avui també alerta per l'alt risc d'incendis.
El mapa estenyeix pràcticament de vermell a tot Catalunya. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. Josep Vilalta és subinspector del COS.
És un dia que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
I avui, coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost, molta gent acaba les vacances i tornen a casa, d'altres, més afortunats, les comencem, i on s'està notant aquest moviment és a l'aeroport del Prat.
Unes anades i vingudes que han de conviure amb la vaga del personal de terra de Ground Force, que va començar fa 10 dies i que té incidència directa en l'operativa de vols.
Aeroport del Prat, Mireia Sala.
Fins ara, la vaga de Ground Force ha deixat a terra més de 4.000 maletes i ha obligat a cancel·lar 170 vols. Afecta sobretot les companyies del grup Lufthansa. L'aeroport de Barcelona afronta un dels caps de setmana amb més activitat, amb més de 3.300 operacions previstes, un miler durant el dia d'avui.
Llum verda del govern espanyol per allargar la vida útil de la central nuclear extremenya d'Almarà fins al 2030.
Una decisió que es miren de reull les centrals catalanes d'Ascó i Vandellós i que els socis de Sánchez, Sumar, ja han rebutjat, mentre que el Partit Popular ho ha celebrat.
I a Colòmbia, mentre les tasques de rescat continuen, malgrat que ja fa 5 dies del terratrèmol de magnitud 7,4, l'ajuda humanitària es converteix en encara més necessària.
L'ajuda en menjar, medicaments i roba és a Bogotà, la capital, des d'on arribar a les zones més afectades a 300 quilòmetres és molt complicat.
Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
Sí, albergs per assistir als milers de damnificats ja treballen a tota màquina, la gran majoria improvisats camps de refugiats molt precaris on es dona de menjar als qui ho han perdut tot, cuinant, per exemple, a llenya en places urbanes d'aquí de Pereira, on ens trobem. Moltes famílies s'han quedat sense casa, amb nens, queden al carrer. Aquest és el cinquè dia del terratrèmol i menys opcions de trobar supervivents.
I us heu preguntat mai quines són les paraules més buscades al diccionari? Doncs l'any passat van ser Déu-n'hi-do, badar, compte, anàlisi i viaix. No totes per saber-ne el significat, això sí, sinó per la similitud amb altres paraules. Però al temps de la cultura també parlarem de música.
Concretament de DJs i de la presència femenina. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
Bon dia.
I ho farem parlant del Barça un dia de més, mentre esperem la resolució dels expedients de Ferran Torres i Rodri, però avui ens han sorprès unes contundents declaracions del migcampista neerlandès Frankie de Jong contra els seus crítics.
Doncs sí, de Jong diu que mai s'ha negat a jugar cap partit amb el Barça, que la seva relació amb Hansi Flick no és dolenta, contràriament al que diuen algunes veus de l'entorn, i a més diu que està enfadat perquè les notícies falses sobre ell que circulen perjudiquen la seva imatge.
Això serà d'aquí a uns 35 minuts aproximadament. Ara, com sempre, trànsit i temps, la doble T. I comencem pel trànsit. Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil, però amb un punt conflictiu, la frontera de la Jonquera. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua a l'AP7 des de la Jonquera fins a frontera en sentit nord. La cua arriba en territori francès fins al peatge del Voló. També hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'N2 fins a la frontera del Portús. A Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat a causa d'obres, i els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per via única entre Sant Andreu i Granollers Centre per l'atropellament mortal d'una persona Solsona. També es fa servei per carretera en aquest tram.
Gràcies, Mariluz. Bon dia.
Bon dia.
I ara hi afegim el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ho apuntàvem. Altes temperatures, risc d'incendis, però és que, a més, també hi ha avisos per pluja.
Sí, tenim una mica de tot. Ara mateix el que és més destacable, sobretot, són les temperatures altíssimes, disparades a aquesta hora, que ja han arribat a fregar els 40 graus a Vinebre, a Vallirana també s'acosten per poques dècimes als 40 graus, i a Castellbisbal està passant el mateix, al Vallès Occidental. Avui, previsió d'aquestes temperatures de 38 a 40 graus en moltes comarques de l'interior, però aquesta mateixa calor pot afavorir la presència de tempestes, Pirineu, Prepirineu, i possiblement també a la Catalunya Central i al Pla de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, Servei Meteorològic de Catalunya. Demà augmenta la inestabilitat. Demà tindrem ja un matí amb capes de núvols que ens van creuant, sobretot entren de l'oest i del sud i van escampant-se per la resta del territori. A la tarda, més tempestes, més fortes en qualsevol punt del país, i això farà baixar una mica la temperatura, en general de 2 a 4 graus, o fins i tot una miqueta més al Pirineu. I diumenge encara es mantindrà algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però en general amb un temps més tranquil i més fresc.
Vaja, que tindràs un cap de setmana distret, Eloi.
Això segur.
Nosaltres també. Que vagi bé, bon dia, Eloi.
Igualment, adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El Marroc i Espanya blinden la frontera Ceuta i Melilla davant la crida a una nova entrada massiva demà. Els dos països estan en alerta davant la possibilitat d'un segon episodi d'arribada de migrants i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar, Jordi Baró.
Centenars de policies i soldats estan desplegats a la banda marroquina de la frontera, tal com es veu en mitjans digitals del país, que mostren també camions amb canons d'aigua i noves barreres físiques al mar. Després de l'arribada d'unes 70.000 persones a Ceuta el 30 de juliol, fa dies que circulen a les xarxes socials missatges que animen a repetir l'episodi, assegurant que la frontera estarà oberta demà, dia festiu a Espanya. Una empresa tecnològica d'Alacant ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però amb menys força que la primera. Ho explicava Marga Herrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant i entrevistada al Matí de Catalunya Ràdio.
La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
Més enllà de les mesures sobre el terreny, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb la crida a creuar la frontera. Davant el risc d'un nou episodi, Itàlia ha volgut mantenir una postura crítica amb Espanya. La primera ministra Meloni insisteix que seguirà extremant la vigilància i manté la suspensió de Schengen, cosa que fa que s'hagin reintroduït els controls a ports i aeroports als viatges provenents de l'Estat.
Doncs bé, com dèiem, el Marroc ha militaritzat la frontera i a l'altre costat, a Ceuta, també s'ha reforçat el dispositiu policial i militar. El govern espanyol ha mobilitzat mig miler de policies extres i avisa que si algú entra a l'Estat espanyol, se'l retornarà immediatament. Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que es repeteixi una entrada similar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest cop el Marroc s'activa i la seva col·laboració porta el govern espanyol a confiar que les imatges de fa 15 dies no repetiran. El risc, però, existeix i és alt, segons el Ministeri de l'Interior, que ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta. Això és mig miler més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'ha activat 2.000 militars i s'han suspès vacances i permisos perquè demà, 15 d'agost, festiu, tothom vagi a treballar. El govern espanyol assegura que estan preparats per frenar-ho. Ana Redondo, ministra.
Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse.
I un dia més, i per intentar desactivar la crida, Redondo envia un missatge contundent cap als migrants. Qui intenti entrar a Ceuta no es podrà quedar a Espanya i serà expulsat.
Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
A Melilla també s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però els que se la saltin se'ls pot retornar en calent, segons diu l'última sentència del Tribunal Suprem.
El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i, sobretot, les altes temperatures incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis, Montse Poblet.
El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill d'incendi és baix. Hi ha comarques en risc molt alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, al centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, fa una crida a la prudència.
És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
Malgrat el risc, aquí de moment, Montse, la situació està tranquil·la, però no passa el mateix a Andalusia i Osca, on treballen per extingir dos grans incendis.
Exacte, continua avançant sense aturador el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja afecta 10.000 hectàrees i que va sumant evacuats, ja n'hi ha prop de 900. Aquest matí les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó, que estan enterrats al recinte per evitar que es perdin si s'arriba a cremar. On sí que hi ha hagut avenços és a l'incendi que crema des de fa 9 dies a Niebla, a la província de Huelva, però encara no s'ha pogut estabilitzar. Segons els experts, l'extinció és molt difícil perquè no només canvia contínuament de direcció, sinó que salta grans distàncies generant molts focus secundaris i ha provocat canvis a l'atmosfera que compliquen molt la feina dels bombers.
Avui és una jornada amb molta activitat a l'aeroport del Prat. Hi ha programats un miler de vols i és que moltes persones acaben les seves vacances i d'altres les comencen coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost. A tot això s'hi afegeixen els efectes de la vaga dels treballadors de terra de Ground Force, que en els 10 dies que porten d'aturada ja han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Mireia Sala, bon dia.
Bon dia. Al llarg del matí hem trobat nombrosos passatgers que s'han quedat sense maletes. Alguns han aterrat avui, però n'hi ha molts que van arribar fa dies i com que no reben cap informació per part de la companyia sobre la localització del seu equipatge, s'acosten a l'aeroport a preguntar. Es queixen que han de fer llargues cues per obtenir informació i tampoc en treuen l'aigua clara. Un exemple és un matrimoni que va arribar dissabte dels Estats Units amb la intenció de veure l'eclipsi. Demà ja tenen el vol de tornada i s'han hagut de comprar roba nova i una maleta per encabir-la. Però això no és tot.
Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes. Fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
Un altre afectat per la vaga de Ground Force és l'Eric, que ahir havia de volar a l'Índia fent escala a Helsinki i encara és a l'aeroport.
Va haver-hi una avaria a l'avió. Vam estar com 2 hores allà a l'avió esperant, però finalment ens van dir que no s'arreglaria. Però a l'estar en vaga els de la companyia de Ground Force, no hi havia ningú que ens pogués, que pogués venir a l'avió a buscar-nos. No hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns. Tot era per missatges que ens anaven arribant. Vam estar aquí tot el dia. Les motxilles tampoc sortien.
Avui hi ha una vintena de vols cancel·lats i alguns retards. Durant tot el dia hi ha previstos un miler de vols i 3.300 durant tot el cap de setmana.
D'altra banda, la previsió del servei de trens per a l'eclipsi era la correcta, segons el govern, però es va veure desbordada perquè el gruix de passatgers es va concentrar en poca estona. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, considera també que la tornada després de l'eclipsi va ser ordenada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Manel Nadal ha defensat que la previsió era correcta, però que no va funcionar. Ha apuntat que el més problemàtic va ser l'anada cap a Tarragona, perquè no es va fer esglaonadament i els trens anaven massa plens.
La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar, perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
En aquest sentit, diu que s'hauria d'haver incidit en recomanar en una anada esglaonada en tren i que caldria haver informat sobre la capacitat dels convois. Pel que fa a la tornada, en relació amb les aglomeracions a les andanes de l'estació de Tarragona, assegura que ja s'havia previst.
El govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens. I es va donar instrucció a Renfe de que si no hi havia prou trens es posessin autobusos o, finalment, es va posar un últim tren a 2:15 de la nit per recollir la gent que encara quedava.
D'altra banda, respecte a la línia R3 de Rodalies, ha explicat que s'ha reforçat la mobilitat amb un servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
La central nuclear d'Almaraz a Extremadura continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha autoritzat les empreses propietàries Iberdrola, Endesa i Naturgy a allargar l'activitat dels dos reactors que en principi s'havien d'aturar l'any 2027 i el 2028. El govern espanyol assegura que la decisió gairebé no tindrà repercussions en el desplegament de les renovables. En canvi, diu, esmorteirà les pujades de preus que els provoca l'ús de gas per produir electricitat, Jordi Canal.
Sí, Fòrum Nuclear, que és l'associació empresarial del sector, celebra la pròrroga d'Almaraz i demana abordar també amb rigor el futur de la resta de centrals. El govern espanyol de moment assegura que la pròrroga se circumscriu exclusivament a la nuclear extremenya i que no altera la data de tancament de la resta de reactors previstes esglaonadament fins al 2035. Amb tot, els ajuntaments d'Ascó i Vandellòs es miren esperançats la decisió d'avui per allargar els tres reactors que hi ha en aquests municipis i que han de tancar els anys 2030, 2031 i 2035. Miquel Àngel Ribas és l'alcalde d'Ascó.
Sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
A més, els alcaldes d'Ascó i Vandellòs asseguren que la pròrroga en el tancament del Marat farà inassumible el desmantellament dels diferents reactors que hi ha a l'Estat, 7 en total, d'acord amb el calendari previst, i que, per tant, pot acabar suposant també una pròrroga per la resta.
Una decisió tècnica que també té repercussions, evidentment, política. Sumar els socis de govern del PSOE rebutgen la pròrroga del tancament d'aquesta central nuclear del Mar a Extremadura i acusa els socialistes d'incomplir l'acord de govern. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó ho ha celebrat, però lamenta que s'hagi fet a mitjans d'agost perquè passi desapercebut, Montse Garcia.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dirigent dels Comuns, acusa el PSOE d'incompliment i exigeix que es mantingui el calendari pactat.
Per la banda del socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir, i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
Des del Partit Popular celebren que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió, però critiquen el moment escollit i també acusen l'executiu de Pedro Sánchez de tenir una política erràtica en matèria energètica. Ho ha dit el portaveu del partit, Jaime de los Santos.
Pero esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
Per la seva banda, la patronal catalana Foment del Treball assegura que la pròrroga d'Almaraz és un pas en la bona direcció i demana que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat Comissions Obreres a nivell estatal lamenta la decisió i demana que es mantingui el calendari de tancament de les nuclears.
Les plataformes TikTok i Meta han posat al servei del públic dues pàgines web per detectar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. S'afegeixen a OpenAI i Google, que ja havien fet el mateix, però no és que ho facin per bona voluntat, Carlos Baraibar.
No, de fet ho fan perquè la normativa europea així ho exigeix. Des del 2 d'agost és obligatori que les empreses d'intel·ligència artificial creïn aquesta mena d'eines que permeten detectar si un vídeo o una foto són sintètics. De fet, les plataformes han creat aquestes eines, però no se n'ha fet gaire ressò, diríem que ho fan arrossegant una mica els peus. Sigui com sigui, ara mateix ja hi ha eines per detectar continguts fets a IA, de ChatGPT, de Google, de Meta, de TikTok, i això és un pas endavant. Això sí, cada portal detecta només les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial. Si fa servir la d'OpenAI, pot detectar si hi ha intel·ligència artificial en una foto feta amb ChatGPT, per exemple. Gemini detecta les intel·ligències artificials de Google, i així amb tot. I tot això ho pot fer servir qualsevol usuari. Si voleu trobar els enllaços, hi ha un article al web del 3cat.info on ho podeu consultar.
Gràcies, Carlos. Bon dia.
Bon dia.
Pràcticament 19 minuts per sobre de les 2 de la tarda, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 284 i encara es compten prop de 400 desapareguts. 5 dies després del terratrèmol de Colòmbia, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades. Fer arribar aquest ajut és ara una de les dificultats sobre el terreny. Des de Pereira, enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
Hola, bon dia. Cali, Pereira, Manizales i la regió del Chocó és on el terratrèmol de dilluns deixava més mal, morts i destrucció. És on l'ajut humanitari és més necessari. Els centres de recollida de donacions de Bogotà, la capital colombiana, estan plens de material, roba, medicaments i també aliments, però fer-los arribar fins a la zona zero de la destrucció, aquí on ens trobem, és un problema. Amb els aeroports trencats propers, fer 300 quilòmetres implica 8 hores mínimament creuant els Andes per carretera d'alta muntanya que s'enfila fins als 4.500 metres d'altitud. Sobre el terreny, històries de mort i solidaritat, Julio César Pineda és un veterà rescatista colombià i aquí a Pereira és dels civils voluntaris que són els qui realment estan traient run amb les seves mans i busquen vius i morts.
Un viejo luchador que le da sentimientos, que ama a la gente, que allá se quedó alguien metido, allá voy yo. Pero nosotros tenemos conocimiento, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto.
La solidaritat, asseguren alguns voluntaris que han perdut familiars en aquest terratrèmol, és la millor teràpia, ens ho explica la Diana, que va treure la seva tieta morta d'entre les runes de casa seva.
Se está cansando también la mente, el cuerpo, entonces cuando llego a casa siento de que soy un granito de arena más que va a permitir que vamos a salir de la mejor manera de esta situación. Entonces para mí sí fue la cura para la ansiedad. Ajudar a los demás.
Camí dels 300 morts, Colòmbia entra ja en el cinquè dia des del sisme de 7,4.
I avui l'actualitat repartida pel món ens porta fins al Regne Unit, on el líder d'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament. Ha estat gràcies a la victòria més que previsible en les eleccions d'ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra, pel boicot de la majoria de partits. De manera que el plebiscit, que va plantejar per esvair dubtes sobre la seva figura, ha quedat en entredit, Albert Manyà.
La participació del 40% ja dona idea del desinterès que hi ha hagut i explica la victòria fàcil amb un 63% dels vots per a Farage. El seu principal rival ha estat un còmic que ha creat el personatge Count Beanface, literalment el comte cap de cubell de la brossa, perquè ha fet la campanya disfressat amb un cubell al cap i amb propostes inversemblants, com posar un topall al preu dels gelats. Aquesta candidatura paròdia ha obtingut un 27% dels vots, per sobre del que preveien els analistes. En tot cas, aquest matí, Farage no ha volgut assistir a l'acte de proclamació de resultats juntament amb el comte Beanface.
No em fa por aquesta gent, però em nego en rodó a pujar a un escenari després d'haver aconseguit una victòria rotunda per tot el que he defensat i ser menyspreat i humiliat per uns qualsevol. Malauradament, no hi assistiré. Will not, sadly,
be attending the count. El Parlament de Westminster ha anunciat aquest matí que li reobre la investigació pels regals no declarats que va acceptar dels donants. Una conclusió negativa podria posar en risc les seves aspiracions. A més, l'arribada del nou primer ministre, el laborista Andy Burnham, ha frenat l'ascens de Reform UK.
I ara seguim parlant d'eleccions, ho fem en aquest cas, però de les primàries als Estats Units, perquè estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica, intenta que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i el candidat d'esquerra antisistema que van fent forat. Aquest debat intern, però, pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Cernadas.
Mira, ara ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions, Michigan i Wisconsin, i veiem el que ha passat en les últimes setmanes.
What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money.
Aquest és Abdul Al-Sayed, que és doctor en salut pública i guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir en el primer senador musulmà de la història del país. El principal lobby jueu, l'AIPAC, va invertir 30 milions de dòlars en contra seu per afavorir la contrincant, fervent defensora d'Israel. La campanya d'Al-Sayed, de pares egipcis, va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York, Zohran Mahmani, també musulmà, i també amb un discurs que els Estats Units es bateja com l'extrema esquerra. De fet, fa poc que va presentar la cadena de supermercats municipals amb productes frescos un 30% més barats. Leila Nashawati, especialista en món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i el Sayed suposen un canvi de paradigma als Estats Estats Units, tot i que no guanyen per la seva religió, sinó pel seu programa.
Entonces él se está posicionando como ese candidato de la calle. No se está posicionando como un candidato que representa a una religión, a una confesión, sino que es algo que no oculta, porque algo interesante que estamos viviendo es que esta cuestión que antes se vivía hasta hace poco, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, se vivía como algo que ocultar para no espantar donantes, para no espantar electores, ya no es un tabú.
I a Wisconsin, Cèlia, què ha passat?
Doncs mira, ara parlem d'una candidata, en aquest cas, Francesca Hong.
I'm Francesca Hong, and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates,
era la favorita en les primàries de governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i està afiliada, atenció, als socialistes demòcrates d'Amèrica. Li van passar factura tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, que és molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials i d'immigració, havia calat entre molts votants. On sí han arribat al poder candidates d'extrema esquerra és a alcaldies com les de Seattle, Chicago, Los Angeles, Boston o Washington.
Seguirem, doncs, veient què passa fins que arribem a aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units al novembre. I abans de la publicitat, un darrer apunt de la informació internacional. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 més sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita, on han quedat atrapades després de la suspensió de trens i autobusos. A la zona afectada hi han caigut 367 litres de pluja per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta mai registrada.
Catalunya migdia. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A 1861, un ric propietari...
L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és... En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
Catalunya migdia.
Tres minuts i mig, arribarem a 2:15 de la tarda. Salut Pública manté aïllades a casa seva 3 persones que són contactes estrets del turista franco-argentí que es va contagiar d'antivirus després d'un viatge a l'Argentina. L'home, contagiat, és a Galícia, ja no té símptomes i ha donat negatiu a les proves analítiques, de manera que ja no té capacitat de contagiar el virus, Mònica Mas.
Les 3 persones aïllades, 2 a Barcelona i una a Badalona, es consideren contactes estrets perquè van compartir un vol amb el turista contagiat d'antivirus. Tots 3 es troben en bon estat de salut, són asimptomàtics i han donat negatiu en els tests PCR amb mostres de sang i orina. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que la possibilitat que s'hagin contagiat és ínfima perquè ja fa prop de 20 dies que van tenir el contacte amb el turista franco-argentí i la incubació de l'antivirus és d'una vintena de dies.
Si s'haguessin optat que se n'ha comentat el vol, doncs segurament ja haurien debutat i ja tindrien els símptomes o serien positius. I en aquests contactes una cosa ni l'altra. L'altre és que la persona a cas tenia, també sabem, perquè se li van fer anàlisis, una càrrega viral molt, molt baixa. La qual cosa, ella mateixa ja era poc probable que pogués infectar.
Aquest turista franco-argentí és un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on allà va presentar els símptomes. En cas que els 3 contactes catalans tinguessin símptomes a partir d'ara i donessin positiu per antivirus, se'ls traslladaria, tal com marca el protocol, a la unitat de tractament i a l'aïllament de l'Hospital Clínic.
Hi han enxampat a Calaf, a l'Anoia, 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal que comet delictes de forma itinerant arreu del món per esquivar la persecució policial. Els Mossos els seguien la pista arran d'un robatori que haurien comès dijous passat en una casa de Juneda a les Garrigues, Lleida, Estela Busoms.
El cotxe que portaven l'havien llogat a un particular a través d'una plataforma d'internet, una manera d'actuar pròpia de grups d'atracadors que es mouen per diferents països i s'instal·len curts períodes de temps per cometre robatoris de tota mena. És el cas de la coneguda com la banda banda xilena dels fantasmes, amb qui es relaciona els detinguts a Calaf. Almenys un en formaria part, segons els Mossos. Rubén Carrera és el cap d'investigació de la comissaria de Mollerussa.
I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món. Inclús ens trobem que de vegades lloguen vehicles a Espanya i creuen la frontera mateix dia, cometen robatoris a França i venen cap aquí. Miren de dificultar-nos la tasca al màxim.
De fet, el robatori a la casa de Juneda el van cometre 4 homes, però l'endemà a Calaf, quan estaven a punt de tornar a actuar, només en van detenir 3. El quart ja havia marxat a Xile i un dels arrestats ja tenia el vol per fer-ho aquell mateix dia. El jutge els ha enviat a la presó i els Mossos segueixen investigant per si els poden atribuir més delictes tant a Catalunya com en altres punts del món.
I creixen els accidents amb animals atropellats a Lleida i al Pirineu, sobretot els que impliquen cabirols. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia. Uns accidents que aquest any suposen el 46% del total. Els punts més crítics són els llocs de pas habitual de fauna i els moments de més risc que els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments passen en qualsevol lloc i moment. Per això els Mossos recomanen extremar la prudència a les carreteres del Pirineu i saber com reaccionar. Albert Cela és el cap de trànsit de l'Alt Pirineu i Aran.
Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que se travessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra l'altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
Els Mossos recorden la importància que l'assegurança cobreixi els accidents amb animals salvatges. Si es produeix el sinistre, cal trucar al 112, fer fotografies i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, cap assegurança es farà càrrec de l'accident.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda a Lleida. S'allarga una setmana més l'obertura del segon pavelló habilitat per atendre persones sense sostre que busquen feina a la campanya de la fruita. Lleida, Noelia Caselles, es va haver de posar en marxa a principis d'agost perquè s'havia disparat el nombre de persones dormint al ras.
Hola, Marc. Sí, la Paeria, com cada any, ja tenia disponible un pavelló per atendre les persones que arriben a Lleida sense feina i sense lloc on viure, però el dispositiu va quedar curt i hi havia molta gent dormint al carrer i es va obrir aquest segon pavelló que pot atendre 160 persones i que havia d'estar en funcionament fins dilluns que ve. Ara, però, s'ha decidit mantenir-lo una setmana més. El motiu l'explica Cristina Morón, que és tinenta d'alcalde.
Donar cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat amb recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost, i d'aquesta manera doncs, donem servei a les persones i, a més, evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
Quan tanqui aquest segon pavelló, continuarà obert l'altre fins a final de mes. Aquest matí, el grup de Junts a la Paeria ha reclamat que es convoqui una comissió extraordinària per avaluar l'arribada de temporers i dimensionar els serveis, i també per exigir corresponsabilitat entre els municipis i les administracions de la Plana de Lleida.
Responsables de les excavacions del Parc de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases per uns treballs d'electrificació a tocar del jaciment. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiment plau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
Es van obrir unes rases al febrer per l'electrificació de dues pesqueres al passeig vora l'Estany, a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres al clavegueram i va haver afectacions.
A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat, hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
Segons el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, l'Ajuntament té el màxim interès en la preservació del patrimoni.
De la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'ha encarregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
El cos d'agents rurals controla que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes, i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen la pesca i instal·len canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Girona, Laia Claret.
Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent, i segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre reben 3 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que busca dinamitzar econòmicament i social aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, econòmic i social que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. Ho volen fer, entre altres coses, ampliant el parc d'habitatge als pobles, potenciant el relleu generacional del camp o apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. Amb aquest ajut de 3 milions d'euros es volen assolir aquests objectius, en què les cooperatives agràries tenen un paper clau per liderar els projectes. Ho afirma Neus Miró, sòcia de la cooperativa Fites Terres de l'Ebre, que forma part de Som Ruralitats.
La cooperativa agrícola té una ascendència sobre la comunitat, que sempre ha estat allí defensant els valors del poble, i d'allí va sortir la pregunta, doncs podrem plantejar que podem ressignificar les cooperatives agrícoles de micropobles per a que, més enllà de prestar serveis en termes de produir aliment, potser poden prestar serveis comunitaris que cap més entitat queda en este poble per a poder fer?
Amb aquests mateixos ajuts a comarques com el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, es vol potenciar la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb la silvopastura.
Catalunya migdia.
La locució Déu-n'hi-do i les paraules provar, compte, senyal i viatge estan entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són diversos, Valèria Obereda.
A vegades en busquen el significat com a viatge. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules, i senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes al seu servei, però la cap de edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
Cada any consulten al servei 7 milions d'usuaris.
Es nota que és divendres, a l'agost les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més alt, però si ens fixem, darrere de les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molt anys a distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
Ja tu tens a punt, traques i tambors, als carrers guarnits, el 15 d'agost.
15 d'agost és demà, avui és 14, però a només d'un dia, perquè comença la Festa Major de Gràcia, els carrers del barri viuen les últimes hores abans de presentar els decorats al públic. Les comissions veïnals treballen a contrarrellotge per acabar les creacions artístiques que fa mesos que preparen. A més, aquest any hi ha novetats a la Festa Barcelona, Quim Codines.
Una de les principals és el retorn del carrer de Sant Pere Màrtir al concurs de guarnits. També és especial l'aposta dels carrers de Tordera, Llibertat, Progrés i Fraternitat de Dalt i de Baix, que per primera vegada s'han posat d'acord per crear una decoració conjunta. El projecte està inspirat en El Senyor dels Anells i ha obligat els veïns i veïnes a coordinar-se durant mesos. Tot i això, darrere la feina dels decorats, els veïns asseguren que cada vegada és més difícil aconseguir que la gent que viu al carrer s'impliqui en la preparació de la festa. Les comissions ho relacionen sobretot amb la gentrificació que pateix el barri. Ho explica l'Aina, veïna del carrer de la Fraternitat de Dalt.
No sé si és per un canvi una mica, no?, de la gent que viu als barris, que fa també que la gent que érem d'aquí hem de marxar a altres barris o altres ciutats i tot, i llavors també falten mans, perquè clar, també la gent que arriba nova, molts no tenen ni el coneixement de què són les Festes de Gràcia.
Tot i que molts veïns estan de vacances, els que hi participen continuen dedicant hores a acabar els últims detalls dels decorats. Ara asseguren que ja només pensen en veure el resultat i poder començar a gaudir de la festa. És el cas de la Marta Salines, veïna del carrer de Tordera.
Aquest any està sent durillo, anem una mica justets, llavors sí que tenim ganes ja de que sigui demà, tenir-ho tot col·locat i començar la festa de veritat.
Demà finalment arribarà el moment de descobrir els guarnits. Els carrers s'ompliran de visitants i competiran un any més per convertir-se en el millor decorat de la Festa Major de Gràcia.
Minuts i arribarem a les 3. La sintonia ho diu tot. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Comencen els esports amb les declaracions polèmiques del capità del Barça.
Doncs sí, Frenkie de Jong es queixa i s'explica. Creu que molts cops és l'ase dels cops. Enmig de tota la voràgina del mercat, avui Frenkie de Jong, aquest primer capità del Barça que dèiem, ha demanat poder sortir als mitjans del club a mostrar la seva preocupació, per no dir enuig o irritació, per algunes crítiques o insinuacions que Joan Fitó li han arribat de l'entorn constantment.
Sí, molt soroll sempre al voltant de la figura de Frenkie de Jong. Avui, sense venir a tomb i als mitjans del club, el futbolista neerlandès ha volgut passar revista de l'actualitat blaugrana i també de la seva lesió. Recordem que de Jong està lesionat durant el Mundial, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret. D'això en fa un mes i De Jong segueix fotut.
Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección. Es que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí porque ha sido que un accidente que alguien se ha caído encima de mí. Me he quedado un poco tocado ahí en el Mundial.
Jong, que no ha passat per quiròfan i segueix un tractament conservador, ha explicat que durant el Mundial els metges li van assegurar que aquesta lesió de la qual parla no podia anar més i que, per tant, podia forçar en aquest Mundial, així ho va fer, però que al tornar a Barcelona li van fer proves als metges del Barça i que la lesió era més greu del que es pensava en un primer moment.
Perdó, els metges que li van assegurar que no aniria més la lesió eren els metges...
Dels Estats Units. Li van fer proves als Estats Units. Allà tothom li va assegurar, ha explicat De Jong, que la lesió era la que era i que no podia anar més, però que al tornar a Barcelona els metges del club li van fer més proves i que van detectar aquest trencament al genoll dret. Més enllà d'això, De Jong, molt empipat per tots els rumors, per totes les notícies falses de l'entorn blaugrana sobre la seva figura. Les ha desmentit, ara els sentirem una per una.
Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
De Jong està content amb la temporada que ve, diu que, tot i això, sent el suport, tot i el que sentíem, sent el suport dels culers, i ha explicat que veu molt bé l'equip, també ha dit al neerlandès que la Champions és l'objectiu, però que, com sempre, ho volen guanyar tot.
Molt bé, qui no serà, però, company de Frenkie de Jong, i això ja ho tenim coll avall, és Ferran Torres Fitó.
Encara no és oficial la seva sortida, però des d'ahir al vespre, que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, els dos clubs intercanvien documentació, però la previsió és que sigui oficial durant el dia d'avui. El PSG finalment en pagarà vora 50 milions d'euros i, per tant, Ferran serà jugador del Paris Saint-Germain.
Molt bé, i avui Rodri, que és una altra de les carpetes que tenim obertes aquest estiu, ha tornat a les vacances i ja va sortir ahir la nit des de Madrid, va sortir via Liverpool i ja és a Manchester.
Sí, estava citat avui amb el City per passar revisió mèdica i incorporar-se a la disciplina del conjunt anglès. Avui, precisament, n'ha parlat el seu entrenador, Enzo Maresca. Player from another club
and I don't think it's correct to speak about. No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell. Start training session with us
and this is the program for him. N'ha parlat Maresca a la prèvia de la Community Shield, que jugarà demà al Manchester City contra l'Arsenal. El Barça va fer una segona oferta per Rodri, continua pressionant per l'internacional espanyol. És ara el principal objectiu del club blaugrana, després de desencallar la sortida de Ferran. Ara toca tancar l'arribada de Rodri. El City vol que el Barça arribi als 70 milions. El Barça, de moment, no hi vol arribar.
Molt bé. Rodri no jugarà si arriba, eh? No jugarà segur aquest cap de setmana a Basilea.
No.
Tu vas convocat, eh?
Jo vaig convocat. Sí, a 4:45 de la tarda diumenge, penúltim amistós del Barça aquesta pretemporada, en directe aquí a Catalunya Ràdio, penúltima prova, l'última serà dimecres al Gamper, ja en directe a la TDT. El Barça viatjarà dissabte, ja sense Ferran, tampoc sense Rodri, tampoc hi serà Pedri, que encara no s'entrena. Per tant, a priori també és complicat que juguin els internacionals espanyols.
L'Espanyol que debuta aquest cap de setmana sí contra el Llevant. El projecte blanc i blau amb Monchi a la direcció esportiva avança, però potser de manera més lenta del que es voldria. Carles Vila.
Encara queden algunes peces per completar en una plantilla, un arbatés. La principal preocupació és el reforç de la línia defensiva. Fins ara la incorporació més important ha estat la del migcampista Àlex Calatrava, que ha arribat del Castelló, un traspàs que va costar 5 milions d'euros. Han arribat també cedits o que acabaven sessió jugadors com Unai Muñoz, Javi Hernández, Rafael Bauzá, Marco Fernández, Harman o Roger Hinojo. La direcció esportiva continua treballant. Hi ha alguns noms que estan dins de l'agenda blanquiblava. Al mig del camp no s'acaba de tancar la incorporació del francès Isiaka Kamate. És un jove jugador ara a l'Inter de Milà. L'Espanyol també treballa per reforçar aquesta línia defensiva. Un dels jugadors que podrien aterrar a Barcelona és el central eslové Vanya Dursic, del Zenit de Sant Petersburg. El jugador tenia pràcticament tancada la sessió al PAOK, però ara es podria haver decidit per incorporar-se a l'Espanyol després que ahir l'equip grec va quedar eliminat de l'Europa League. Tampoc s'acaba de concretar l'operació per l'alemany del Besiktas, Félix Udukai. És un central amb experiència, un jugador però que els últims dies ha rebut altres ofertes a més de la de l'Espanyol.
El Madrid afronta el tram final de la pretemporada amb tots els jugadors incorporats a la disciplina ja de José Mourinho. Bellingham ha estat l'últim a tornar als entrenaments i diumenge Josep Gaia viatjarà a Alemanya per posar punt i final a aquesta pretemporada.
Sí, per primer cop aquesta pretemporada José Mourinho pot comptar amb tots els jugadors disponibles. Dilluns es van sumar als entrenaments els jugadors que van jugar la fase final del Mundial i dimecres va tornar Bellingham, que tenia permís del club per tornar més tard. Jude Bellingham ha parlat en la tornada als entrenaments i s'ha mostrat ansiós per treballar amb Mourinho.
Yo siento que yo tengo una relación con él ya y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, estoy muy excitado para ver cómo es.
Com deies, Ernest, diumenge el Madrid viatjarà a Alemanya per jugar el darrer amistós de pretemporada. Serà a les 5 de la tarda contra el Schalke. Mm-hmm.
I la setmana que ve el Madrid debuta ja a la Lliga al camp de l'Espanyol. Ho farà, evidentment, amb moltes cares noves, però també amb moltes baixes.
Sí, per aquesta temporada els blancs s'han reforçat amb 6 jugadors nous, a més del retorn de José Mourinho a la banqueta. Però també en marxen nou futbolistes i l'entrenador Álvaro Arbeló. A hores d'ara, el Madrid és l'equip de primera divisió que més diners s'ha gastat en fitxatges, desemborsant uns 225 milions d'euros amb traspassos com ara Diomandé, que ell sol ja ha costat 125 milions d'aquests 225, variables al marge, Cucurella, que ha costat uns 55 milions d'euros, o també Dumfries, que ha costat 20. També és l'equip que més diners ha ingressat, uns 190 milions d'euros, però la gran majoria d'aquests diners no provenen de vendes directes, sinó de percentatges de drets de jugadors que ja no formaven part del conjunt blanc. En total, al Madrid li surt un balanç d'uns 35 milions d'euros en despesa en fitxatges per la nova temporada.
Bé, un saldo, un balanç entre despeses i ingressos que no és dolent. El Madrid encapçala aquesta tripleta d'equips que tradicionalment gasten més als mercats de fitxatges per davant de Barça i Atlètic de Madrid i Carles Vila a molta distància de la resta de clubs.
Com dèiem, el Madrid és el club que més diners s'ha gastat fins ara en fitxatges de jugadors. El segon club a la llista és l'Atlètic de Madrid, amb 102 milions. S'ha incorporat aquest estiu Morten Hilmund, de l'Sporting de Lisboa, per 40 milions d'euros, Can In-Li, del PSG, per uns altres 40 milions, o Alejandro Grimaldo, del Bayer Leverkusen, que ha costat 22 milions d'euros. De moment, els matalassers han ingressat 34 milions. I el tercer club amb més despeses és, de moment, el Barça, amb un total de 100 milions pagats per la contratació de 3 jugadors. Anthony Gordon, el Barça ha pagat al Newcastle 70 milions, Karina Adeyemi i Jess Bisibu. Evidentment, caldrà afegir les despeses i els ingressos que puguin generar aquests equips els pròxims dies. El Deportivo de la Corunya i el Getafe són els altres dos equips que s'han reforçat més, molt lluny, però, dels tres grans del futbol espanyol. Els gallecs s'han gastat 26 milions i el Getafe gairebé 20. L'Espanyol s'ha gastat prop de 6 milions d'euros. Per la cua, els dos equips amb menys despeses en fitxatges d'augment per la pròxima temporada a la Lliga són l'Atlètic Club i la Reial Societat. De fet, cap dels dos equips bascos s'ha gastat ni un euro en nous jugadors. A segona divisió, el club que més ha gastat ha estat el Mallorca, amb 4 milions. El Girona ha ingressat 20 milions d'euros i només s'ha gastat una mica més d'un milió. El Sabadell no ha fitxat a ningú, de moment. Del que és a les últimes novetats del mercat de fitxatges, a la Real Societat, per cert, s'ha trencat les negociacions per la incorporació de l'internacional marroquí de l'Olímpic de Marsella, Naïem Aguert. L'operació estava pràcticament tancada, però hi ha hagut dubtes a última hora pel que fa a l'estat físic del jugador.
I bé, la temporada, el que seria la temporada, ho podem dir, comença avui, d'aquí a poques hores. Comença per segona divisió, amb el partit entre la Reial Societat B i el Castelló, un partit que donarà el tret de sortida a una temporada on hi ha molts equips que tenen aspiracions a tornar a David Gallofré a primera divisió.
I entre els candidats hi ha el Girona, que s'estrena diumenge a casa contra el Leganés i arribarà amb dues cares noves amb fitxa del primer equip. Es tracta de Minso de Justin. Els dos futbolistes que van jugar cedits la temporada passada a l'Andorra ja van debutar amb el primer equip gironí a primera divisió l'any 2024. El partit serà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe al Tot Gira.
Ja tenim l'Eduard Solà escalfant i el Sabadell, en canvi, no jugarà fins dilluns.
Sí, els arlequinats tornen a segona 5 anys després i ho faran en un escenari de màxim nivell davant l'Sporting de Gijón al Molinón. El migcampista Albert Oriol Zurri destaca la il·lusió de poder debutar en un camp tan històric.
Sí, escenari molt, molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
El partit del Sabadell serà dilluns a les 7 de la tarda i en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Molt bé. Dels equips que has dit, bé, ja has parlat del Girona com un dels favorits o que té més opcions, almenys lluitar per pujar a primera. Quins seran els rivals? Quins equips també lluiten per l'ascens?
Doncs els tres equips que arriben de segona, com comentaves, el Girona, Oviedo i Mallorca. A més, també s'hi podrien sumar tant per plantilla com per capacitat econòmica, l'Almeria, les Palmes i el Castelló.
Molt bé. I ara que parlaves de capacitat econòmica, quins equips s'han gastat de moment més calés a segona?
Doncs el Mallorca és qui més ha invertit, amb uns 4 4 milions d'euros en fitxatges, el segueixen el Castelló amb uns 3,2 milions i l'Almeria amb 3 milions. Tot i això, recordem que el Mallorca és també qui més ha ingressat, uns 65 milions d'euros gràcies a les sortides de jugadors com Morici, Samu Costa o Jean Virgili. El Girona, en canvi, ha invertit de moment només 1,2 milions d'euros i el Sabadell no ha pagat cap traspàs. Totes les incorporacions han arribat amb jugadors lliures o cedits.
Molt bé, és a dir, una gran distància entre el que s'inverteix a primera, sobretot els clubs de dalt, no tanta distància entre els clubs de mitja taula o baixa, a primera i segona divisió, on hi ha projectes que volen, evidentment, tornar. I com hem anat dient, demà comença la primera i ho fa amb només 5 partits perquè els altres 5 estan ajornats pel Mundial, Montserraia.
Sí, perquè la Lliga ha decidit ajornar els partits dels equips que comptin amb futbolistes que hagin jugat les semifinals del Mundial, i són el Barça, Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis. I també s'ha ajornat el Celta Osasuna per un fong a la gespa de Baleidos. El primer duel d'aquesta jornada serà entre l'Alavés i el Getafe a 8:15 del vespre, i més tard, a 9:15, serà el torn del Sevilla-Rayo Vallecano. Però abans, en clau europea, l'Ajax i l'Inter d'Escaldes ja han aconseguit el bitllet per a l'última ronda de classificació de la Conference League. L'Ajax va empatar 2, mentre que l'Inter va golejar per 4-0 i continua fent història. Ara els neerlandesos es jugaran l'accés a la fase principal contra el Sion suís, mentre que l'Inter d'Escaldes s'enfrontarà al Drita de Kosovo. Diumenge, partit de luxe per començar la temporada anglesa. L'Arsenal i el Manchester City disputaran la Community Shield a partir de les 4 de la tarda, cara a cara, el campió de la Premier contra el guanyador de Copa, amb el primer títol de la temporada en joc.
5 minuts i les 3.
Catalunya migdia.
Aquest estiu Solsona sona i emociona.
Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
Tota la informació a solsonaturisme.com.
Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Catalunya migdia.
A l'Europeu de Natació aquest matí hi havia 4 catalans que han participat a proves de braça, papallona i 4% mixt, i hem de dir que el saldo és positiu perquè 3 han passat ronda, Josep Gaia, i només un ha quedat eliminat.
Sí, el primer a competir ha estat Nil Cadevall, que ha estat l'únic dels 4 catalans que ha quedat eliminat. Ho ha fet en les sèries de 50 metres braça i ha quedat en 30a posició. Qui sí que ha pogut passar de ronda ha estat el maresmenc Isaac Fernández, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres papallona després de fer el 18è millor temps.
Muy bien el primer 100. Tenía que salir rápido, ya que era, creo que, de las series más rápidas que había esta mañana. Luego he sufrido un poquillo al final de la carrera, pero bueno, objetivo cumplido, nadamos por la tarde y muy contento.
Finalment han competit Luca Huck i Ainhoa Campabadal, que s'han classificat per la final de 4% lliures mix en aconseguir la 8a posició. Aquesta tarda tornem a tenir participació catalana en aquest europeu. A 8:15 del vespre, Isaac Fernández competirà a les semifinals dels 200 metres papallona i a 9:15 tindrem la final de 4% lliures mix.
I, per cert, una altra quarta posició i és la segona de Luca Huck.
Sí, la va aconseguir ahir a la tarda la final de relleus 4% lliures masculí. Huck va tocar la primera posició en els primers 100 metres, però finalment l'equip es va desinflar i va caure fins a la quarta posició amb un temps de 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes. Tot i que aquest temps va ser un nou rècord pel país.
Atletisme, nova jornada matinal als europeus. Avui ha començat a competir el plusmarquista mundial Armand Duplantis en el salt de perxa, però també hi han pres part 2 atletes catalans. Carles.
A la prova d'heptaló aquest matí, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha iniciat la seva participació amb una victòria a la prova dels 100 tanques. Aquest migdia, el lleidatà Bernat Herta ha participat amb l'equip espanyol del 4x400. Han acabat quarts a la seva sèrie eliminatòria, una posició que els ha deixat fora per ben poc de la final.
Queríamos estar en la final y este grupo se la merecía por todo el trabajo que hay detrás. Pero tampoco desacredito que yo creo que ha sido una muy buena carrera. Ha sido la primera carrera de Ángel con absoluto, Juanjo, y han corrido como auténticos veteranos. No hemos tenido ningún problema en carrera, hemos entregado bien. Creo que la lectura tiene que ser de que la primera vez que corremos con este equipo hacemos una marca que está muy bien, en otras ediciones seríamos finalistas.
En canvi, la jornada d'aquest matí, l'equip espanyol femení sí que ha aconseguit la classificació per la final del 4x400.
Aquest cap de setmana comença el Mundial Masculí Femení d'Hockey Herba, que es fa conjuntament als Països Baixos i a Bèlgica. David Gallofré, molts catalans, molts.
Doncs sí, perquè la selecció espanyola masculina afronta el Mundial amb 12 catalans entre els 20 convocats. A més d'Irlanda, amb la que farà el debut diumenge, la selecció comparteix el grup C amb Austràlia i Sud-àfrica.
I també hi haurà una important representació a la selecció femenina.
9 de les 20 jugadores són catalanes. Les de Carlos Cuenca també debutaran diumenge i comparteixen grup amb Bèlgica, Nova Zelanda i Irlanda.
Canviem d'esport i anem a l'europeu de gimnàstica, que també es fa europeu de gimnàstica, en aquest cas a Croàcia.
Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero disputaran demà la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació. En ciclisme, primera victòria com a professional d'Adrià Periques. Ha guanyat la setena etapa de la Volta a Portugal amb només 20 anys.
En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut i el Girona han passat avui revisions mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada. Dilluns, dimarts ho fa el Manresa, dimecres el Lleida, d'avui en 8 ho farà el Barça. Fins aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Demà no, perquè demà és dissabte, però dilluns sí, a les dues en tindrem més. Gràcies i fins llavors.